tot costa.
Lluny de reaccionar després del 0-4 del Barça, el Madrid es va tornar a endur una revolcada a la Champions contra el Milan. La temporada certament és encara a l'inici, però el malalt blanc comença a tenir mal aspecte perquè Ancelotti no troba respostes als problemes del seu equip i perquè la predisposició dels seus futbolistes tampoc no sembla la millor.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimecres, 6 de novembre de 2024, vespre nit de Champions, amb aquest estrella roja Barça en l'horitzó. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs, com deies, que el Barça visita a les 9 del vespre l'estrella roja, al petit Maracanà de Belgrat, partit de la quarta jornada de la Champions. Els blaugrana arriben amb un balanç de 2 victòries i una derrota, i en cas de tornar a guanyar avui, se situaria ja entre els 8 primers, just a l'equador d'aquesta primera fase.
De seguida anirem cap a Belgrat amb el Bernat Soler i el Ricard Torquemada per comentar l'última hora d'aquest quart partit del Barça a la Champions.
I durant aquesta hora de programa sabrem ja quin 11 fa Flick per aquest partit i si hi entra alguna rotació, sobretot al mig del camp. Al marge, també a les 9, destaca el PSG Atlètic de Madrid, partit amb moltes necessitats per part dels dos equips. I ja hi ha en joc 2 partits d'aquesta jornada de Champions. El Bruges Aston Villa, de moment amb empat a 0, i el Shakhtar Young Boys, també de moment sense gols al minut 16 d'aquests partits. I recordem, respecte a la...
Deixa'm dir que l'Aston Villa, en cas de victòria, seria l'únic que podria atrapar el Liverpool amb el ple de punts, el 12 de 12 en aquesta en aquestes 4 primeres jornades.
I recordem, respecte a la jornada d'ahir, que el Girona va perdre contundentment a Eindhoven per 4-0, que el Madrid va tornar a perdre, ho deies ahir, amb el Milan a casa per 1-3, amb xiulada al Bernabéu, i també va perdre una altra derrota destacada, la del City, al camp de l'Sporting de Lisboa, per 4-1, compte que va ser la tercera derrota consecutiva dels de Guardiola.
És veritat que no és en Copa de la Lliga, però també és evident que l'equip de Guardiola no està en el seu millor moment, per cert, amb hat-trick de Gyökeres, que és un davanter que ens va presentar en el seu dia l'Andrea Ors, la Casa Talents, que en aquell moment, francament, van fer cara de s'està tirant un triple, i resulta que l'Humanet és un autèntic killer.
Hat-trick s'ha de dir que 2 de penal, dels 3, però vaja, en qualsevol cas, mira, s'ha de fer, i si no que li diguin a Haaland, que em va fallar, un quan el resultat era de 3-1 i hagués pogut ficar el City al partit. El Madrid ara mateix és 17è, a falta dels resultats d'avui, i el Girona ha caigut a la posició 26, i veurem com acaba després d'avui.
El partit del Girona l'analitzarem amb l'Eduard Solà i la Susi Sala, el del Madrid, de manera breu, perquè demà ens regalarem un boig de la castellana com Déu mana, però és que el Madrid és 17è, és una frase que mereix anàlisi, sigui en la competició que sigui.
I la Federació Espanyola ha confirmat avui que ajorna l'Espanyol-València de la 13a jornada de primera, ho fa a petició del Club Valencià i davant la comprensió absoluta, òbviament, de l'Espanyol. Per tant, no hi haurà jornada aquest cap de setmana pels blanquiblaus. Encara en futbol, al 700 de final de la Copa de la Reina, el Llevant Badalona està jugant des de les 7 al camp de l'Osasuna, de moment amb empat a 0, una eliminatòria a partit únic. En bàsquet, la penya va perdre ahir en partit d'Eurocup a Trento, 87-85, quan va arribar a tenir un avantatge de 13 punts a l'últim quart.
Realment és el viatge maleït de l'equip verd i negre, entre els problemes que va tenir dimarts per desplaçar-se i aquesta davallada final quan tenia el partit guanyat.
És més, li fan un parcial d'11-0, la penya es recupera, torna a agafar un avantatge de 6 punts i tot i així acaba perdent el partit.
Per descomptat, va tenir opció de triple final i no va entrar perquè hauria estat discordant amb tot el viatge.
El Granollers femení d'handbol rep des de les 6 el Zuazo de Baracaldo. Ara mateix, ja la segona part, el Granollers guanya 20-13. Per tant, sembla que es podrà endur aquest partit corresponent a la sisena jornada de la Lliga Femenina. I amb voleibol, el Sant Cugat femení juga avui a les 8 l'anada dels 16ens de final de la Challenge Cup davant l'equip italià del Chieri, actual campió d'aquesta competició. La tornada jugarà dimecres de la setmana vinent a Itàlia. I un últim apunt, cridaner, si més no. L'Ajuntament de Barcelona ha informat que Grant Dalton, el CEO de la Copa Amèrica de Vela, rebrà el títol d'amic de la ciutat, d'amic de Barcelona, per la seva contribució a fer de Barcelona una ciutat profundament esportiva i internacional. És un guardó del que ha informat aquesta tarda l'Ajuntament de Barcelona i que de ben segur que portarà una mica de cua.
No veus clar, eh?
Bé, jo crec...
No, com que rius, dic, home, igual. No, veus les aportacions que ha fet el Boden Grant a la nostra ciutat?
Sí, i amic de la ciutat en general ho serà, però...
Està bé.
Bé, no sé si alguna crítica potser cau.
És possible. Ja que hi som, direm també que l'Ajuntament de Badalona distingirà Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets, com a fill predilecte de la ciutat. No ho anaven a fer, però com que està guanyant més partits dels que havies previst,
exacte,
han dit
sí,
calla, que no se'ns escapi l'oportunitat. En fi, ens ho agafarem tot amb una mica d'humor, no el premi a Jordi Fernández, que compartim, potser no tant el del Boden Grant Dalton. Aquest és el mapa esportiu i polític d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Us refieu de la crisi del Madrid? Us refieu de la crisi del Madrid? Recordem, dues derrotes consecutives davant el Barça i el Milan. Això fa un 1-7 a casa, que és una altra dada com a mínim per remarcar, però us en refieu? Aquesta és la pregunta que us fem avui tant a Twitter com a Instagram. Podeu votar l'enquesta que ja tenim penjada i dir-hi la vostra, qualsevol de les nostres xarxes socials. Les vostres reflexions sobre aquest moment que es passa al Madrid, és moment potser per sucar una mica de pa, després ho farem amb David Sánchez, però si vosaltres ho voleu fer, doncs encantats.
9 gols en els 3 últims partits al Bernabéu encaixat, que és una xifra que fa impacte, però també és veritat que la pregunta que formulem avui, en el moment en què la formulis, hi ha la temptació de respondre sempre que no, que és el Madrid. A veure si sou molts que responeu que sí. Des d'ara i fins les 8, quan cedirem el testimoni a la TDT de l'estrella roja Barça. Fins aleshores, avui en format taloner, sigueu benvinguts al Tot Costa, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
L'himne de la Champions, una sintonia amb què arrenquem avui al Tot Costa i que implica que hi ha activitat de la millor competició de clubs del món. En el cas d'avui, d'aquí a 1 hora i 52 minuts, arrencarà a Belgrat l'estrella roja Barça, el quart partit de la lligueta per l'equip blaugrana, que, com ara explicava la Sònia, en cas de victòria el col·locarà ja entre els 8 millors equips de la competició. L'escenari del partit, que no sé com es diu i ara veureu per què. Bernat Soler, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Al Bernat Soler li voldria preguntar, però no vaig bé de temps, què li sembla la concessió del títol d'amic de Barcelona a Grant Dalton. Això ja ho farem un altre dia.
Sí, fem un altre dia.
I sí que et pregunto, perquè aquí a l'estadi de l'Estrella Roja el coneixem com el Petit Maracanà, perquè és evident que és un nom popular. Els serbis, els aficionats de l'Estrella Roja, li diuen així a l'estadi?
Mira, nosaltres li diem el Petit Maracanà. El nom oficial des del 2014 és Estadi Rajko Mitić, que és el nom d'una llegenda del futbol serbi i de l'Estrella Roja en concret, un jugador dels anys 40 i 50 del segle passat. Però aquí a Belgrat, la gent li diu l'estadi Maracana. Maracana. És a dir, li mantenen la denominació, el sobrenom, que ja se li va aplicar a partir dels anys 70, quan aquí s'aplegaven més de 100.000 espectadors a les graderies de l'estadi. No hi havia cadires en aquell moment. I per la seva semblança, perquè és un estadi oval i la seva congestió de públic, doncs van assimilar-lo amb aquest sobrenom de Maracanà, amb l'estadi de Brasil, el de Rio, que en el seu moment doncs, també va ser famós per plegar tants i tants aficionats.
És a dir, que el petit li hem afegit nosaltres des de
sí,
fora, diguéssim.
El petit aquí no ha estat capaç de trobar ningú... No, aquí li diuen directament Maracanà. Amb l'accent canviat, suposo que per una qüestió doncs, de la seva llengua. Però aquí, perquè ens entenguem, continuen anomenant-lo així, Maracanà, o com dèiem nosaltres, el petit Maracanà. Hem estat especulant amb el Ricard, si això potser havia estat una invenció dels periodistes de l'època, estil José María García, però això de Maracanà és una cosa dels iugoslaus, eh?
Sí, sí, jo també ho he estat...
Que era el país de l'època.
Jo ho he estat mirant i quan fan l'estadi nou, és a dir, l'estadi actual, el 60, l'estadi, el nom oficial és Estadi de l'Estrella Roja, però des d'aleshores es veu que se'l coneix com a Maracanà.
Sí, el canvi passa a la dècada dels 70, quan hi ha una sèrie de partits que reuneixen moltíssima gent, especialment un de recopa entre l'Estrella Roja i el Ferencváros, que diuen les cròniques de l'època que va aplegar 110.000 espectadors. Mesures de seguretat en aquella època, suposo que millor no preguntar.
Molt bé, doncs ja us he distret o avorrit, segons els gustos, amb la meva collonada del dia. Ara anem al bistec, Ricard.
És un camp molt important pel Ricard Torquemada.
Ah, sí?
Sí.
Pel gol de Maradona?
Bé, no, perquè no era més petit, jo era més petit. No, perquè el primer partit del qual jo en tinc record, diríem allò com a partit, és un Iugoslàvia-Espanya que jo era molt petit, tenia 6 anys, i com que aquella època per televisió espanyola doncs es feien els partits de selecció espanyola, és aquell gol de Rubén Cano.
Aquest és el del cop d'ampolla Juanito?
Correcte, sí, sí. Va. I aquell sempre penso que d'allà cap enrere tinc flaixos, però... No tinc el partit. Doncs aquell, com que ens el van passar també l'endemà i jo crec que dos dies després, aquell partit no era com ara que pots triar tants partits. Aquell partit el vaig veure moltes vegades.
Sí, la teva connexió definitiva amb el futbol és aquí, eh?
Bé, la primera concepció de partit sencer, d'allò de 90 minuts, saps? Allò de partit de l'inici al final. La resta són més flaixos... I flaixos d'haver anat al Camp Nou, però no de tenir un partit. I aquell sí que tinc el concepte. A més, per Espanya aquell partit va ser molt important perquè Espanya no havia jugat al Mundial del 74 i aleshores va ser un partit que allà que hi havia la U i la UHF, doncs era, diríem, un producte fàcil de vendre, diríem.
Doncs mira, una transmissió emotiva pel Ricard Torquemada.
Jo havia vingut aquí el 97 per això, amb Espanya també, una Espanya Iugoslàvia amb Javier Clemente, que és aquí on m'havia estrenat, però no havia tornat a Belgrat des d'aleshores, vull dir, des de fa 27 anys.
Molt bé. Jo deia això del gol de Maradona perquè aquí en un partit de Recopa l'any 82 sí, Maradona va fer un gol que segur que haureu vist alguna vegada, creuant tot el camp i arribant a la frontal de l'àrea i clavant una vaselina...
Aquell gol va tenir molt més impacte per mi perquè recordo on el vaig sentir per la ràdio, perquè a més aquell partit, si no recordo malament, era la tarda, jo estava a l'escola i recordo el Puyal, el vaig sentir en veu del Puyal, després el vam poder recuperar.
Ah, mira, ara ens l'estan punxant, és que són ràpids els companys de l'Esport 3, un autèntic golaç el de Maradona. En fi, tot això us podem imaginar que ho comentem perquè l'Estrella Roja, que té 0 punts, no sembla que hagi de ser, Ricard, un rival pel Barça. De fet, jo no recordo gaires casos en què l'entrenador rival, en aquest cas el senyor Milojevic, el dia abans del partit digui, jo crec que guanyarà el Barça.
És que sempre és arriscat dir això, però a mi em sembla un equip, jo recordo que parlàvem abans del Young Boys sobre si havia golejat o no, a mi em sembla un equip inferior al Young Boys. El que passa és que, clar, una cosa és jugar a casa i una altra fora, no? El Bernat sempre insisteix molt en aquest factor i crec que té raó que aquests equips, quan van als grans estadis o als camps dels grans equips d'Europa, van amb una miqueta més de prudència, de timidesa. En canvi, aquí estan com molt obligats a desplegar energia. Mm. És un partit per ells molt assenyalat, molt subratllat. Segurament hi ha nens que d'aquí uns anys recordaran el mateix que estic recordant jo ara de fa gairebé 50 anys. I clar, hem de veure com evoluciona. I el partit jo crec que pot començar
zero,
a decantar-se.
És important per recordar-ho. 0 punts, eh, l'Estrella Roja. 0
sí.
punts.
No, però no només 0 punts.
I 11 gols encaixats en
no,
tres partits.
No, dues golejades. Mm. És veritat que com a visitant, 5-1 a Mònaco, 4-0 al camp de l'Inter, però el partit que perd aquí, perd contra el Benfica, és veritat que el resultat és 1-2, però el Benfica a la mitja hora de joc guanya per 0-2 i l'últim gol i el gol de l'Estrella Roja arriba al minut 85 o 86. Mm. És a dir, que el Benfica també marca les diferències molt ràpid. I per això deia que jo crec que el primer gol és molt important avui. El primer gol és el que pot decantar la balança, el que pot fer inclinar una mica l'Estrella Roja, la sensació que no faran història, però mentre la història estigui viva, l'Estrella Roja s'hi agafarà, però és un equip molt limitat, molt, molt defensiu.
Sobre el paper seria partit de rotacions, el que passa que, clar, sent Champions i tenint en compte el que es juga el Barça, probablement Flick no les farà com a mínim al davant, però al mig del camp sí que, no sé, imagineu que puguin entrar jugadors?
Sí, jo crec que és el dia. És que... Jo crec que avui toca perquè ja et dic, jo crec que el Barça ha de tenir molta pilota, ha d'atacar i a camp rival sovint, i no serà un equip tampoc fàcil d'atacar, perquè és un equip que amb moltes vigilàncies individuals, és a dir, una mica desordenat tàcticament, que barreja això, zones amb marques individuals, sobretot de banda cap a dintre, i que li costa, diríem que està... ben situat, s'han de saber interpretar els espais, s'ha de madurar molt bé la jugada, no entrar en atacar gaire ràpid de manera vertical, perquè això per ells és fàcil, perquè gairebé juguen amb tres centrals, i per tant jo crec que sí, que és un dia com per poder fer les rotacions, que descansin jugadors i que puguin sortir a la segona part si cal, abans del partit de Sant Sebastià, que serà un partit molt dur, molt intens.
Tal com ens ho estàs pintant, avui penso en el Bernat Coll i com què posarà fortaleses dins del Dafo del...
Sempre caça algú, sí, sempre sí. En caça algú.
No, no, però n'estarem especialment pendents perquè avui no sembla que tingui una...
Tenen un davanter, Jordi, que és una bèstia, que és fort, és fortalesa. O sigui, fa 1,90 m.
Però és fort, no és bo.
És fort.
Vull dir, quan ens asseiem davant de la tele i escoltem la TNT, quins hem de fixar?
Veureu un davanter molt alt, que no perd cap cosa a cos, que és interessant que ni Covarsí ni Íñigo l'intentin anticipar perquè no podran, que es mou molt bé en el cos a cos i que els hi dona sortida a un equip que no té gaire arguments. Perquè el nou Lamine Yamal, el Maximovic, que...
No t'ho ha semblat tant, quan els partits que li has vist.
També t'he de dir, Sònia, que en un equip així ha tocat 4 pilotes en els partits que he vist. Aleshores, clar, tampoc es pot veure gaire cosa. És veritat que és esquerrà, és veritat que és un esquerrà fi... que juga més aviat per dintre en aquest equip, en un mig camp de 3, però que treballa més que no té pilota. Probablement en un equip com el context sigui un altre, o en la Lliga Sèrbia, on l'Estrella Roja és el gran favorit, el gran candidat, el líder, probablement aquí destaca més. Europa encara tardarà.
Això pel que fa a la part esportiva, que ja veieu que l'expectativa és discreta en el cas del rival del Barça. Bernat, si no em dius el contrari... Hi ha aficionats del Barça al Maracana, tot i que en teoria estaven sancionats. La UEFA va sancionar el Barça amb la prohibició de vendre entrades als seus aficionats per aquest desplaçament.
N'hi ha molt poquets, molt poquets. Normalment el procediment en els partits de Champions és que els clubs estan obligats a cedir un 5% de l'aforament de l'estadi al club rival... I aquestes entrades, aquest 5%, que en el cas d'aquest estadi serien aproximadament unes 2.000 localitats, el Barça les hauria venut, si és que el soci les hagués volgut comprar, i avui tindríem aquí doncs, una munió de seguidors del Barça, o una quantitat. Això aquesta vegada no ha pogut ser així perquè la UEFA va sancionar, i per tant el Barça no ha tingut dret a aquest 5% oficial, però ens hem trobat seguidors del Barça que, de forma independent, espavilant-se, amb coses tan fàcils com anar a la web de l'Estrella Roja de Belgrat i comprar l'entrada, Vull dir, tampoc han hagut de fer aquí virgueries, doncs les han aconseguit i han pogut venir. Vam coincidir, per exemple, en el vol que vam agafar i que era un vol directe a Barcelona-Belgrat, amb potser mitja dotzena d'aquests culers, més algun altre per aquí, i el que sí que hi ha, això sí, són membres de penyes de la zona. Hem vist, per exemple, a les portes de l'hotel del Barça, els membres d'una penya que es diuen Ossos Russos. Bé, la pancarta ho posava així en castellà, penya valorana Ossos Russos, i bé, i d'altres doncs, zones de més o menys d'aquí de la regió. Però, vaja, no hi haurà representació, diríem, oficial amb entrades venudes pel Barça.
A veure, si han vingut els Ossos Russos, estarem ben representats de totes, totes. En fi, d'aquí a una hora i 40 minuts, Estrella Roja-Barça. En principi hem de guanyar, i a sobre fent rotacions, o així ho pinten l'entrenador de l'Estrella Roja i el Ricard Torquemada. Ricard, Bernat, bona transmi al Maracana.
Gràcies.
Adéu. Per completar la nostra mirada sobre aquest Estrella Roja-Barça, tinc en línia un home que va ser mite i campió d'Europa amb l'Estrella Roja en el seu moment i que després va passar amb menys èxit pel Barça. Robert Prosineski, bona tarda.
Buenos días, ¿cómo estás? Bien.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Robert Prosineski, com ara dèiem, és seleccionador de Montenegro. Robert, ¿cómo va esta etapa de seleccionador?
Últimamente de resultados no vamos muy bien porque tengo muchísimos lesionados. Somos un país pequeño, pero bueno, tenemos algunos jugadores que son importantes y bueno, vamos a ver. Ahora tenemos dos partidos contra Turquía y contra Island, ya veremos qué va a pasar.
¿Te lo pasas igual de bien en el banquillo que en el terreno de juego?
Bueno, siempre es mejor jugar que entrenar. Yo siempre digo a todo el mundo, el mejor época de la vida es cuando estás jugador, ¿no? No estás pensando en nada, solo piensas en tú mismo.
Robert, te llamamos hoy por este partido del Barça en el campo del Estrella Roja el miércoles. Tú eres un mito, una leyenda del Estrella Roja, campeón de Europa.
Ah, bueno, nuestra generación ha hecho primera vez en la ex Yugoslavia ganar una Copa de Europa, ¿no? Y seguramente pasamos en la historia de Estrella Roja, y seguramente jugamos en la época 91 una generación muy buena, y bueno, ganamos la Copa de Europa.
Una generación muy buena y una Estrella Roja que en ese momento dominaba Europa, pero que ahora sería difícil de repetir, ¿no?
Bueno, es muy difícil repetir. Primero tenemos la Liga, seguro, y Serbia y Croacia, que no están tan fuerte. En la época mía no podía salir de hasta 28 años, la mejor calidad se quedó ahí, una gran liga, y seguramente estaba mucho más fácil hacer algún resultado europeo. En ese momento seguro que nadie de país balcánico no puede hacer, porque además los niños se marchan ya con 14, 15, 17 años, lo mejor que hay se va rápido fuera.
Robert, recomiéndanos algún jugador del Estrella Roja que tengamos que tener vigilado.
Mira, seguramente, sin duda, el favorito es Barcelona, sin duda. Además, está últimamente jugando muy, muy bien, ¿no? Flick ha hecho un buen ambiente. Un equipo ganador ahora con Lewandowski, normalmente con estos niños que son impresionantes, que dan todo y juegan muy bien. Sin duda, favorito. Pero bueno, Estrella Roja hasta ahora no tiene ni un punto. Y bueno, no es fácil jugar en Maracaná. Seguro que va a andar todo. La afición está fuerte. Y no va a dar Estrella Roja tan fácil. Pero bueno, como te he dicho, mucho mejor. Y en este momento muchísimo puede ser que mejor fútbol juega es Barcelona, ¿no? Y es muy difícil que Estrella Roja pueda parar.
Robert, ahora hablabas del ambiente del pequeño Maracaná de Belgrado. ¿Sigue siendo el ambiente fuerte de siempre, a pesar de que el nivel del equipo no sea el de tu época?
Bueno, pero para este partido va a estar seguramente a tope, ¿o no? El campo va a estar lleno, seguro, y el ambiente va a estar perfecto para jugar. Ahora puede ser que no es la euforia de años cuando jugábamos nosotros, porque tú sabes, cuando tienes resultados, después y mejor ambiente hay.
Robert, comentabas ahora que te gusta mucho el juego del Barça. ¿Sigues los partidos del Barça, del Madrid, incluso del Oviedo? O, es decir, ¿sigues toda la Liga Española
no,
o es que tienes
es
predilección?
Normal, aquí se sigue todo. Además, hay todos los partidos por televisión. Estamos aquí en Croacia mirando todos los partidos, y de Real Madrid, de Barcelona y de todo eso que necesitamos, ¿no? Y aquí se sigue muchísimo el fútbol español.
Porque ¿qué recuerdo te queda de tu etapa en el Barça, Robert?
Bueno, mira, bien, yo estoy feliz que podía jugar para dos equipos más grandes de, no solo de España, que más grande de Europa, ¿no? De Real Madrid y Barcelona, y no hay muchos jugadores que jugaron. Pero bueno, yo tengo buenos acuerdos. Puede ser que no triunfé como pensaba, pero el acuerdo es impresionante de Barcelona.
Bueno, las lesiones, ¿no? ¿Te marcaron mucho?
Bueno, lesiones y todo lo que pasa, porque tú lo sabes, hay épocas malas, buenas, y bueno, me pasaron los malos porque estaba muchísimo lesionado, pero bueno, es la vida, ¿no?
Me imagino que te haría ilusión ahora que te dedicas a los banquillos, venir a entrenar en algún momento a la Liga Española.
Bueno, yo pienso que todo mundo quiere venir a España, ¿no? Solo no tiene posibilidades, o cuando tenía posibilidades seguramente, ¿o no? Pero así es. Me gusta España, voy mucho por Oviedo, mi hermana está viviendo ahí. He venido a verme cuando jugué hace 26 años o 9, ya no sé ni cuánto, y se quedó ahí. Y por esto voy mucho para Oviedo.
¿De la época del Barça mantienes contacto con alguien?
Bueno, ahora mismo nada, sabes cómo es, muy rápido va todo y no tengo contacto, pero cuando lo veo, cuando voy para allá, estamos bien, ¿o no? Y tengo buenos acuerdos de todos los jugadores, ¿o no?
Cuando vienes por aquí, ¿te reconoce la gente por la calle? Lo digo porque hace muchísimo muchísimo tiempo de tu etapa como futbolista, ¿o eso solo te pasa en Croacia?
Bueno, pasa ahí también, ¿no? La gente te reconoce y bueno, y a Madrid y a Oviedo seguramente, todavía.
Tú lo tienes fácil, ¿no? Porque cuando te preguntan Barça o Madrid, supongo que respondes Oviedo y te quedas igual, ¿no?
Mejor así, ¿o no? Pero he dicho ya muchas veces que mi primer equipo es Madrid, y bueno, estoy un poco más de Madrid.
Oye, una cosa, por una última por mi parte. El Barça ha fichado ahora a Chesney, el portero de que se había retirado ahora de la Juve, y se ha comentado mucho que tiene un vicio, que ahora en el 2024 pues es un vicio muy mal visto, que es el de fumar. Y yo te he leído a ti que tú tenías este vicio, también lo tenías.
No tengo todavía.
Ah, lo tienes todavía, ¿eh? Pues no le das ningún
Mira,
consejo.
Yo no quiero decir nada, seguro que no está bien que un deportista está fumando, o no, seguramente. Pero Chesney, como yo, como he oído, no se esconde. Yo se nunca escondía, eso es algo así. ¿Qué quieres que te digo? Seguro que ahora no recomiendo a nadie de futbolista, pero bueno, es un vicio que tengo todavía.
¿Pero tú a tus jugadores les prohíbes fumar?
Pues yo pienso que esa nueva generación menos y menos está fumando los jugadores. Y cuando fuman, se esconden y no se lo ven.
Robert, acabo preguntándote por jugadores del Barça. En su momento tú fuiste el mejor centrocampista de Europa. ¿Qué centrocampista del Barça te gusta más?
Bueno, vosotros Barcelona tiene un equipo joven, un equipo que seguro siguientes 10 años va a estar el mejor de mundos, jugadores que hay, o no, pero si necesito a alguien decir, después digo a Pedri.
Bueno, es una buena elección.
Y bien, Gavi se recuperó, que es muy importante también para Barça, para que no decís que no sigo Barcelona. y te puedo decir otra cosa, que fichaste un jugador que estaba aquí jugando, a Dinamo de Zagreb.
Olmo.
Ah, claro.
Olmo, sí, fíjate, sí, en su día
está jugando
ahí,
aquí.
Sí, sí.
Cierto, 6, 7 años. Sí, sí. Y después se marchó a Leipzig y venido a vosotros.
Es verdad, ¿le conoces bien a Olmo?
Hombre, claro, es aquí aprendió croata, es casi un croata.
En fi, que Dani Olmo va deixar empremta a Zagreb, però segur que no tanta com Robert Prosinecki. Robert, muchísimas gracias por este rato hablando de fútbol. Un abrazo
vale,
fuerte.
Vale, gracias a vosotros.
Y suerte
vale,
con Montenegro.
Muchas gracias. Saludos.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Havia tingut mai avioneta?
Ui, no, és la primera.
No ha pilotat mai cap aeronau?
Home, sí, en algun videojoc.
Doncs així no sap el que és un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotet, oi?
No en tinc ni idea. Potser m'hauria d'haver comprat una avioneta més senzilla.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'Eurojackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 92 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Les teves bicis són com les teves filles. De vegades te les emportes a passejar, d'altres arriben a casa plenes de fang i sempre penses que són més boniques que les dels teus amics. Sigui com sigui, la teva família, necessites un Seat Ateca, el SUV per allò que tu anomenes famílies. Estrena l'ara amb 10 anys de garantia. Seat Ateca, tan nostre, tan Seat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya.
125 anys d'història. Plens de moments màgics. De genis irrepetibles.
El Johan va venir i va dir que hi va sobrat, vinga, va, anem a guanyar.
La gente pensaba que estaba loco.
Ara, junts, estem fent un nou cant.
Que sigui molt emotiva, que la gent la canti així.
Nostra veu és un sol crit. Barça, Barça.
Jo el salvo.
Jo també el salvo.
Jo el salvo.
A mi em pica la curiositat, veure com queda això.
El nou clam del 125è aniversari. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Aquest és l'Univers Podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça Reserva també em rebreu.
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça Reservat, Girona Reservat i Futbol Català. A l'àvia web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Manel Elias.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la castellana.
No puedo decir que mis jugadores están vagos, pero la verdad es que en este momento no somos capaces de hacer un trabajo colectivo eficaz.
Pocas vegades s'havia trobat una manera tan elegant de dir els meus jugadors no són uns ganduls, però no som eficaços, és a dir que...
Però
som...
no estan corrent gens.
Però corro més jo a l'àrea tècnica que ells. I això per què ho diu Ancelotti? Doncs perquè, com sabeu, el Real Madrid va tornar a perdre a casa contra el Milan, aquest cop a la Champions, la seva competició, Real Madrid 1, Milan 3, i podien haver estat uns quants més de l'equip italià. David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal, companys? Bona tarda.
Demà, evidentment, el David ens saluda avui en un so impecable des de fora de la cova. Demà ens hi entretindrem més, tindrem més temps, però així a cop calent, la sensació que desprèn el Madrid des de fora és de desorientació i la pregunta és si veus perillar el càrrec d'Ancelotti a curt termini.
Bé, primer de tot és una crisi ja oficial. Sempre us comento que aquí a la Casa Blanca les crisis comencen i es tanquen a la Lliga de Campions. Mm-hmm. És molt complicat que això passi a la Lliga, que la derrota davant el Barça va fer molt de mal, però l'empipament oficial del club i de la planta noble després de la desfeta d'ahir davant el Milan a la seva competició, la Lliga de Campions. Crec que no corre perill el càrrec de Carlo Ancelotti. Jo des de principi de temporada tenia la sensació de que estàvem davant l'última temporada de Carlo Ancelotti a la banqueta del Real Madrid i segurament aquesta arrencada irregular i molt dolenta del Madrid convencerà definitivament a la planta noble de que el relleu a la banqueta es tindrà que dur a terme la propera temporada. Però sí, molta preocupació amb aquesta setmana horribilis del Madrid.
Ancelotti, quan renova per dues temporades, oi?
Sí, la darrera va ser per un clamor popular, que diuen per aquí, perquè va guanyar la Lliga, perquè va guanyar la Champions. Sí, sempre ha dit Carlo Ancelotti que ell mai seria un problema pel Real Madrid. Jo crec que ja té parlat amb el club el seu futur a la Casablanca, ja sigui per quedar-se o per marxar, però evidentment l'objectiu és a curt termini, després de l'etapa de Carlo Ancelotti, la tornada de Xavi Alonso a la banqueta del conjunt blanc. Sembla evident que aquesta serà la darrera temporada del tècnic italià, tot sigui que al final acabin guanyant la Lliga, la Copa, la Supercopa i la Lliga de Campions, i variï la forma de pensar de Florentino Pérez, però en principi molt dubtes davant la present temporada de Carlo Ancelotti.
Doncs mala peça al taler, com diu el David, la sensació que s'està acabant l'etapa Ancelotti, la segona etapa Ancelotti, tot i que, insisteixo, que va renovar fins al 2026.
A més, hi ha hagut lesió després del partit, no?, de Tchouaméni, que precisament...
No necessàriament
crec que...
és una mala notícia.
No, és el que anava a dir. Probablement el jugador més criticat del partit d'ahir, per tant, s'haurà rebut fins i tot amb certa alegria entre els aficionats del Madrid, no?
Sí, bé, s'ha assenyalat oficialment després del partit d'ahir Lucas Vázquez. Fins fa una setmana aquí se li anomenava Cafucas pel seu rendiment. Des d'ahir la nit ja torna a ser Lucas Vázquez, el jugador que no té qualitat per ser el lateral dret titular del Real Madrid. Un altre assenyalat una setmana més és Kylian Mbappé. Tchouaméni, jo crec que l'afició del Madrid ha dit basta, són 80 quilos i el jugador encara no ha rendit com s'esperava aquí a la seva etapa al Real Madrid, però el principal assenyalat, hem de recordar un cop més, és Carlo Ancelotti. És a dir, però a la gespa, Lucas Vázquez, Tchouaméni i Kylian Mbappé són els assenyalats després de la desfeta d'ahir.
Bé, és cert, i ho portem dins de la temporada, que així com en Bellingham va trobar molt ràpidament la tecla per activar l'equip, amb Mbappé de moment no ho ha trobat, però és que fins i tot hi ha un problema d'actitud general de l'equip, no? Ahir el segon gol, per exemple, és d'una passivitat escandalosa, sí, sí, de tothom, perquè queda assenyalat, efectivament, Tchouaméni, que és qui perd la pilota, però Vinícius no la segueix, i després Morata entra sol quan hi ha un rebuig del porter que ningú ni tan sols persegueix aquest rebuig.
Sí, ja ho hem comentat més d'una vegada. La primera i segona roda de premsa d'Ancelotti aquesta temporada era de preocupació, de que no li estava agradant el que estava veient dels seus jugadors, la sensació de que una vegada més, després d'una bona temporada d'un equip de Carlo Ancelotti, a la següent temporada l'equip cau i no guanya absolutament res. Venim d'una temporada amb Lliga de Campions i tant Carlo Ancelotti com la planta noble es temien el que està passant, i és evident que és un equip que no és tan solidari com el de la temporada passada. És un equip que treballa menys que el de la temporada passada i és un equip que porta un parell de mesos, a l'estiu especialment, escoltant per part de tot l'entorn mediàtic del Real Madrid que aquesta temporada seria una temporada per lluir-se i per guanyar absolutament tot, perquè tenien la sensació de que el Madrid era el millor planter de la Lliga i segurament de la Lliga de Campions i que, a més, arribava al Madrid el que deien era el millor jugador del món, el Kylian Mbappé.
Doncs aquesta és la situació del Real Madrid, com diu el David, ja amb crisi declarada oficialment, i no serà aquí on cometrem l'error de pensar que corre perill la seva continuïtat a Europa, però també és cert que el calendari és el que és i al Madrid li queden 4 partits, 3 a fora, sí, a Liverpool, al camp de l'Atalanta i al camp del Brest, i només una casa contra el Salzburg. Per tant, és evident que el Madrid trobarà la manera de continuar a Europa, potser no entre els 8 primers, però vaja,
Fixa't, Jordi, si hi ha preocupació a la planta noble, que sembla ser que el Madrid ha decidit intentar la incorporació d'Alexander Arnold aquest mercat d'hivern. Sap el Real Madrid que no serà fàcil, que el Liverpool no és un club venedor, que Alexander Arnold acaba contracte a final de temporada i és objectiu prioritari del Real Madrid, però davant la baixa de Dani Carvajal i el rendiment de Lucas Vázquez, la sensació ahir a la llotja del Bernabéu és que el Madrid tenia que sortir al mercat, intentaran la seva incorporació, tot i que no serà fàcil.
Tu que tens contactes a la T4, per si els ha passat per alt, Alexander Arnold és un futbolista meravellós, però sí, si els problemes que tens són defensius, no seria el jugador més aplicat en aquestes tasques. Vaja, fins al punt que tant a Liverpool com la selecció anglesa a vegades l'han acabat posant de migcampista. En fi, que ja s'ho faran. David, demà en parlem amb més calma, amb els tarats del dijous, que segur que tenen ganes de sucar i pa. Una abraçada.
Adéu, fins demà.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Precisament avui us preguntàvem pel Madrid. Us refieu de la crisi blanca? Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Sí o no?
Doncs no. Amb un 83%.
No, 83%. 10 derrotes consecutives i començarem a creure-ho.
M'agrada comprovar que la nostra audiència és llesta.
Sí, sí. 83% que no. El Víctor diu no, perquè després del maig acaba sent campió d'Europa. Aquesta pel·li ja l'hem vist molt. El Joan diu no, crec que és circumstancial a la Champions, no se'l pot donar mai per mort. El Macià diu aquesta crisi al novembre pot ser la primera passa cap a la 16a. Quants cops hem vist el Madrid fer llàstima a la fase de grups de la Champions i llançar la Lliga al desembre, però al final no sabem com o si acaben guanyant la Champions. Del Madrid no et pots refiar. Lluís, aquest equip s'assembla a les pel·lícules de Dràcula, sempre revifa i mai saps per què. Sort del VAR, que serà l'antídot una temporada. El Ansu Diez Mas diu que fitxaran al mercat d'hivern algun lateral dret i al mig del camp. L'altre problema serà gestionar tants egos. Ahir no surten ni Arda Güler ni Enric per no treure a les estrelletes. La Rose diu, tots pensàvem que el Madrid aquesta temporada passaria per sobre de tots els equips. Moltes estrelles al camp, però juguen fatal. I no tinc clar que amb aquest joc això pugui millorar. I el Danielín diu, sí, perquè ni tornarà Kroos, ni els tres del davant defensaran com a bojos i tampoc tindran Carvajal.
Hem trobat l'optimista. A veure si el temps li dona la raó. Gràcies, Sònia.
Adéu.
Igual no lo piso más. Y es jodido, ¿eh? Porque habéis estado en segunda división. Vale, igual no lo piso más. Igual no soy entrenador de Champions más. ¿Cómo no voy a dejarme todo hoy? ¿Cómo no voy a ir al 200%? ¿Cómo voy a tirar yo un partido? ¿Cómo voy a hacer? No, 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 es al revés. Motivación, ilusión, porque igual no lo piso más, chicos.
Pero es lo que le he dicho a los jugadores, que no miren la derrota, sé que duele el 4-0, incluso en el campo me han dicho que hay impotencia, pero bueno, a veces el fútbol, hoy el PSV ha aprovechado esa superioridad y esa capacidad física que tienen y el talento que tienen para superarnos, y no hay nada más que decir que con la cabeza arriba y mirar al siguiente partido, que es Getafe, y luego el parón y luego prepararnos bien y seguir creciendo porque este equipo puede dar muchas alegrías.
Aquest és Mitchell abans a la xerrada tècnica i després del PSV 4 Girona 0 d'ahir a Eindhoven. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Com estem? Bona tarda.
Susi Sala, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Entenent les circumstàncies del Girona, no sé si coincidireu, el que amoïna, i jo diria que fins i tot sap greu, és veure un Girona tan limitat que poques vegades en l'era Mitchell l'hem vist competir tan malament.
Sí, mira, ho anava a dir, només dues derrotes per 4-0 la temporada passada al camp del Madrid, res a fer, fins i tot aquell dia amb Mitchell a la banqueta a primera divisió contra la Real Ciutat, aquell 3-5, que és la primera vegada que rep 5 gols, van competir més que no pas aquest 2-4-0 contra el PSV Eindhoven ahir i contra el Madrid també la temporada passada, 4-0. Però el que més greu sap de tot és, com dius tu, un equip sense energia, sense possibilitat de fer canvis a la segona meitat, canviar una mica de ritme del partit, i el que més greu sap de tot és que el Girona està passant per la Champions sense gaudir-la. Perquè tu veus ahir que el City n'hi foten 3, 4, el Madrid 3 i el Girona 4 al camp del PSV, i sembla com si fos un desastre i que les coses van molt i molt malament.
No, és evident que no ho és perquè el Girona no arribava a aquesta Champions obligat a res, però també és inevitable la sensació, perquè ara escoltàvem Mitchell, nois, que potser no hi tornem, ni vosaltres com a jugadors, ni vosaltres com a entrenador, i la sensació, Susi, és que no s'està gaudint.
No, és que el que sap greu és veure'ls patir, com ahir van patir, ahir van patir moltíssim, i diria que va ser David López que va fer unes declaracions postpartit dient que havien sentit impotència i que s'havien anat a queixar fins i tot els jugadors del PSV de que no anessin a fer més gols i a fer més sang perquè ells estaven físicament destrossats, i crec que mentalment ahir també ho van passar molt, molt malament. Hauríem de gaudir-ho, sí. El públic jo crec que també s'equivoca una mica. Jo sí que ho gaudeixo. És evident que quan s'acaba el partit no m'agrada gens, però jo tinc il·lusió cada vegada que anem a jugar a Champions. Ara bé, és cert que la factura que estem pagant a tots nivells és molt alta, és molt alta.
És així, i segurament ja hi haurà temps per escatir quin problema hi ha hagut en la planificació de la temporada, perquè és evident que al mes d'octubre la llau de lesions que ha tingut el Girona no s'explica per haver de compaginar competicions, però és veritat que els efectes sí que s'estan notant, especialment a la Champions. Si no em dieu el contrari, o guanyes a Gras en la pròxima jornada o adeu-siau.
Sí, no, és evident. D'aquí 3 setmanes aquest partit contra el Gras, que ja va passar contra l'Slovan de Bratislava, són dos equips que tenen 0 punts a la classificació si no guanyes a l'Sturm Graz, que juguen a Klagenfurt, que no juguen ben bé al camp del Graz, doncs és evident que després no faràs 6 punts contra Milan, Liverpool o Arsenal. Guanyar l'Sturm Graz, 6 punts, i després potser sí que rasques algun punt dels dos partits a casa, on el Girona és evident que és molt més fort a casa que no pas a fora.
I molaria que aquests partits el Girona ja arribés no descartat, sinó competint encara, això. Ni que sigui per això, s'ha de guanyar Gras com sigui. Això serà després de l'aturada, que ara mateix, Susi, pels jugadors que ha de poder recuperar el Girona, sembla una mena d'oasi al mig del desert, aquesta aturada.
És talment així, i Mitchell ho està esperant, els jugadors ho estan esperant, tothom necessita una parada, un descans, perquè és el que deies, faltarà veure com s'ha arribat a aquesta situació, perquè no és normal que al mes d'octubre caiguin tants jugadors, sobretot per lesions musculars, perquè al final una lesió traumàtica és fruit d'un accident, no ho pots preveure, però aquestes lesions musculars, que a més no són... No són fàcils de curar, perquè necessites ser prudent, i això és el que està fent, també una miqueta Mitchell, amb Sigankov i algun altre jugador, intentar recuperar-los al 100%. L'aturada és el millor que ens pot passar ara mateix, acabar de jugar aquest partit dissabte, que és un partit també molt important, perquè jo us diria que és un rival directe de la Lliga del Girona, almenys la Lliga que estem disputant ara mateix, i per tant, important guanyar per anar amb calma a l'aturada i recuperar quants més jugadors millor.
Doncs diumenge, pròxima parada, Getafe-Girona, 6:45, ideal guanyar contra un equip que tampoc no va sobrat precisament per anar a l'aturada amb ànims reforçats. Solà, Susi, abraçada, gràcies.
Adéu.
De seguida comentem un aspecte arbitral d'aquest PSV Girona, però abans, Sònia, 11 del Barça pel partit del Maracana.
Que com en dius, Maracana viuen allà, però és el Maracanà, no?
No, no, el seu és Maracana.
D'acord, no, Maracana, doncs. Aquest Estrella Roja Barça flica amb un parell de canvis. Potser menys rotacions de les que algú hauria pogut desitjar. Iñaki Peña a la porteria, defensa per Koundé, Cubarsí, Íñigo, fins aquí titulars, i Gerard Martín, és a dir, descansa Balde, mig del camp per Frenkie de Jong, novetat a l'11, però acompanyat també de Marc Casador, que repeteix, amb Pedri en aquest mig del camp. Per tant, qui queda aquí a la banqueta és Olmo.
I Pedri i farà Fermín, la mitja punta.
Exacte, i Fermín, per tant, un altre jugador que tampoc no entra, tot i que podia ser una opció.
Perquè els dels dos que semblen més mitja punta són Olmo i Fermín, queden els dos a la banqueta i Pedri avançarà a la seva posició al camp.
I al davant, aquí no hi ha rotacions, Lamine Yamal, Lewandowski i Rafinha. Per tant, es pot dir que entren De Jong i Gerard Martín per Olmo i Balde respecte a l'últim partit i que han estat rotacions justetes. Ara pensava la de partits que fa que no juga Pablo Torre, que va tenir cap de les lesions un parell o tres de titularitats, però aquí va quedar.
També semblava el seu lloc a la plantilla, per bé que va aprofitar bé els minuts.
Per part de l'Estrella Roja, que sabeu que el nou Lamine Yamal és titular, per tant, Maximovic amb el 55 serà una de les atraccions d'aquest partit.
Per cert, que m'ho he deixat abans, Lewandowski té 97 gols a la Champions i per tant, si avui en fes 3, arribaria a la centena, això, òbviament, només ho han fet Cristiano Ronaldo i Messi, i dius, home, com n'ha de fer 3? Doncs bé, Lewandowski va anar amb el Bayern al Maracana fa 4 anys, en Flick a la banqueta, i en va fer 4, per tant, tot podria ser. Com a mínim, sabem que és millor davanter que el nou de l'Estrella Roja, que no li agrada gaire al Ricard.
Deixa'm dir que hi som, que els partits... mira, són tots dos a punts de començar el descans, els partits que hi havia en joc, a punt de començar la segona part. Acaba de començar el Bruges 0, Aston Villa 0. Recordem que aquí l'Aston Villa, si guanya aquest partit, fa el ple de victòria juntament amb el Liverpool, però de moment està empatant, i que l'altre partit entre el Shakhtar i el Young Boys està guanyant el Shakhtar per 2-1.
No és gaire sorpresa que perdi el Young Boys, em fa l'efecte. Va. Baròmetre.
El baròmetre.
Serà ràpid, però ens va quedar penjada una acció del PSV Girona d'ahir. Concretament és el primer gol holandès, que procedeix d'una sacada de banda de Tillman, en què un dels peus era dins el camp, però tocava la línia de banda. Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Què hauria d'haver passat perquè aquest gol fos considerat il·legal?
El que hauria d'haver passat és que no es complissin les tres condicions que especifica molt bé el reglament, la regla número 15, que diu que el jugador està de peu davant de la línia, és a dir, no pot estar ni d'esquena, ni ajupit, ni assegut, que ha d'estar amb els dos peus tocant com a mínim parcialment una part de la línia, és a dir, si tu amb el peu el tens a terra i trepitges ni que sigui una miqueta a la línia, com passa en aquesta sacada que es va produir a Eindhoven, ja es pot considerar correcta. I el tercer punt que posa és que es llenci la pilota amb els braços cap amunt, que surti per sobre del cap, i ja està. És una regla que no ha canviat en els últims anys, que no hi ha cap tipus de novetat, i que visualment sí que és veritat que és estrany, perquè cap defensa saca d'aquesta manera, tan ajustant tant com si fos gairebé un salt de longitud, que estan allà apurant fins a l'últim centímetre, però que com que trepitja ni que sigui una miqueta la línia de banda, es pot considerar com a correcta.
Per tant, gol legal del PSV. Si hagués tingut la bota un dit més endavant, ja no ho hauria estat, perquè el peu hauria estat completament a dins el camp, però...
No hauria estat una sacada correcta, però sí que hauria estat gol pel fet de que el VAR no podia entrar en aquest tipus de jugades, perquè el VAR només entra en tema de procediment de reprès de joc. En un córner, una falta mal sacada, un servei de porta o fins i tot un servei de banda, si està mal sacat i l'àrbitre no ho xiula, doncs el VAR no té permís per intervenir.
Però a veure si ho entenc. El VAR entra en jugades de gol o no gol, i això clarament és jugada de gol o no gol.
Sí, però com que és a l'origen i és el procediment, és a dir, no és que es produeixi una falta en la pilota en joc, sinó que és com es reprèn el joc. Consideren que és responsabilitat de l'àrbitre, que el VAR, per no perdre tant de temps, no ha de revisar aquest tipus de situacions, i per tant, en el cas de que aquest peu hagués estat dins el camp, que podria haver estat així perfectament, l'assistent, que és l'encarregat de veure-ho perquè està just al costat, no va assenyalar, l'àrbitre està molt lluny i tampoc ho pot veure, i per tant el gol hagués pujat al marcador de totes maneres.
Per tant, si en un penal el jugador disposa la pilota fora del punt de penal, el VAR no pot entrar?
No, no pot entrar.
Doncs déu-n'hi-do. Sí, no acabo d'entendre perquè no pot entrar. A més, és que és una jugada molt clara. Si el peu està fora, es ve molt clar, i potser el linear... És cert que l'assistent el tens allà davant,
És veritat que forma part de la mateixa jugada, però no sé fins a quin punt és tan decisiu, perquè que tingui el peu dins, si està el servei mal fet, però en la influència de la jugada jo no l'hi veig tant.
Però, Joan, avui em posaves un exemple que a mi sí que em sembla determinant. Si tu saques una falta amb la pilota en moviment, que els àrbitres són molt, molt escrupolosos amb això, per mi sí que agafes un avantatge, i segons t'entenc, tampoc entraria el VAR en això.
No entraria al VAR, i bé, agafes un avantatge, però el que consideren és que no és tan decisiva o tan punyent com per justificar que el VAR no tant que entri, sinó que hagi de revisar tot aquest tipus de situacions.
El món del VAR, ens morirem i encara no l'haurem acabat de descobrir en la seva plenitud, i a vegades descobrim coses que tampoc estem molt segurs que ens agradin. A mi almenys aquesta no m'acaba de...
Per tant, en un córner, si la pilota està fora, el mateix, si la pilota està fora del triangle, que a vegades passa, és cert que normalment està fora, però encara la circunferència li agafa la línia.
És que en un córner, de fet, pot sacar en moviment i fora de l'àrea de córner, que si l'àrbitre no ho veu, el VAR no pot entrar tampoc en aquesta jugada.
D'acord.
Joan, gràcies.
A vosaltres.
Encara dos apunts abans d'acabar i cedir el testimoni a la TDT. Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Costa.
Definitivament ja és oficial, l'Espanyol-València de dissabte, ajornat.
Sí. El jutge de competició a 5:45 de la tarda ho ha fet oficial. Sabíem que això aniria així, atès la petició dels clubs i de la Lliga, del València i del Llevant. Per tant, aquest dissabte no es jugarà l'Espanyol-València, tampoc el Tenerife-Llevant, de primera i segona divisió. Respectivament, sembla, no hi ha dates encara, és pura especulació, però podria ser que o bé la setmana de l'11 i del 17 de desembre, entre setmana, aquelles dues setmanes, doncs un dels dos dies, el dimecres 11 o el dimecres 17, es pogués jugar aquest partit de l'Espanyol.
De l'11, si no em falla la memòria, hi ha Champions, i per tant, com que ni l'Espanyol ni el València no en juguen, és possible, vaja, Champions, hi ha competició europea, per tant, podria ser perfectament que es jugués en aquella data, en definitiva, que sigui quan el València s'hi vegi amb cor, per entenc que l'Espanyol, comprensió absoluta,
Sí, absolutament. Avui, de fet, hem sentit Tejero a la sala de premsa i ha llançat un gran missatge de solidaritat i d'unió i de suport cap al poble valencià, i ha dit que sí, que ho entenen perfectament i que estan al servei del que dicti, diríem, en aquest sentit, el comitè de competició.
Gràcies, Sergi.
Apa, adéu-siau.
Hola, Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi Costa, què tal?
Macià ve a parlar-nos del partit interminable, el desplaçament de la penya a Trento. Dimarts els vam deixar intentant volar cap a Itàlia, finalment ho van aconseguir, però la manera de deixar escapar la victòria fa encara més mal, tenint en compte com ha estat tota la setmana.
Doncs sí, perquè van mereixer el partit. He de dir que han arribat bé, així com els va durar 20 hores el viatge d'anada, 4:45 han arribat a Badalona, vull dir que tot correcte. I ahir, doncs, tenien el partit guanyat. Ja és el tercer cop aquesta temporada que no tanquen un partit. A Saragossa el tenien guanyat i el van perdre. Amb el Gran Canària ho tenien fet a l'Eurocup la setmana passada i ho van deixar escapar. I ahir, doncs, també, tot i que van tenir el triple per guanyar, però una altra vegada el rival els guanya a l'esprint. No són bons sprinters, la veritat, de moment. Això sí, fan bons partits, però després hi ha alguns que se'ls escapen, i si no arriba a ser per aquests partits que se'ls escapen, a la Lliga CB estarien força més amunt. Per tant, doncs bé, rematar, millorar aquests trams finals de partit, perquè si no la penya ara mateix és penúltima de grup. No és greu, queda molta temporada encara a Eurocup.
Doncs 4 derrotes consecutives fan mala pinta, però certament encara falta molt.
L'any passat ho van arreglar la segona volta, Jordi.
Per cert, Ernest, ràpidament, avui s'ha acabat la vista del judici contra Slotter, el jugador del Madrid que va jugar amb un passaport falsificat.
És així. Si la sentència determina, això serà l'any que ve, que hi havia un pacte per falsificar la credencial, i recordem que hi havia dos jugadors amb el mateix número de passaport a la Lliga ACB, se'n van adonar, i un d'aquests jugava al Madrid, que va guanyar la Lliga i la Copa, doncs bé, si el Barça aconsegueix acreditar que això va ser així, per la via administrativa el Barça pot impugnar els partits, i per tant, si guanya per alineació indeguda, la Copa i la Lliga haurien de ser pel Barça, però ja et dic, això no passarà per descomptat aquest any. Avui no s'ha presentat el judici tal com estava previst a Slaughter, i per tant el Barça l'única cosa que vol és que s'acrediti que aquí hi ha hagut un frau per poder anar a la via administrativa i guanyar els partits i els títols.
Doncs veurem com s'acaba. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
50 segons i les 8, la zona ja remata al tot costa.
Tenim en joc els partits de Champions d'aquesta tarda. Compte, el Bruges s'ha avançat amb l'Aston Villa, 1-0. Podria ser la primera derrota en aquesta Champions de l'Aston Villa. Minut 10 d'aquesta segona part. Al mateix minut, Shakhtar 2, Young Boys 1. Recordem que el Barça juga amb un parell de canvis a l'11 de Flick, amb Gerard Martín al lateral esquerre per Balde i amb l'entrada de Frenkie de Jong per Olmo al mig del camp. Que el Granollers ha guanyat el Baracaldo per 27-19 i l'Osasuna i el Badalona estan empatant a 0 a la Copa de la Reina.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Tornem demà a les 7. Ara, la TDT de l'Estrella Roja a Barça.
Em porto un pepino, però un pepino grandiós.